Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat de l'informe del grup d'expert que assessora el govern espanyol sobre l'impacte de les tecnologies en infants i en adolescents. El Consell de Ministres s'ha fet seves més de 100 propostes que inclouen la recomanació que els menors de 6 anys no tinguin contacte amb les pantalles. També l'ús de telèfon sense internet en menors de 16 anys. I eliminar els jocs amb gratificació immediata a les aplicacions educatives com ara Innovamat, que utilitza aquestes estratègies per ensenyar matemàtiques. També ens hem fixat en la situació política francesa. D'aquí una hora es comencen a debatre a l'Assemblea Nacional francesa les mocions de censura contra el govern de Michel Barnier, nomenat pel president Emmanuel Macron fa tot just 3 mesos. L'extrema dreta i l'esquerra faran pinça i abocaran el país a una situació crítica. I també hem repassat les creus de Sant Jordi concedides avui pel govern de la Generalitat, que van des de la futbolista Aitana Bonmatí o l'atleta Kilian Jornet a la periodista Àngels Barceló o l'arqueòleg Eudald Carbonell. Tot això ja us ho hem explicat, però ara a aquesta hora què podem afegir, Joan Bota?
Doncs que la Xina anuncia que vetarà l'exportació als Estats Units de metalls clau que tinguin un potencial aplicació militar com ara el gal·li, el germani, l'antimoni o el grafit. És la resposta del règim comunista a les restriccions anunciades per Washington per frenar la capacitat del gegant asiàtic de desenvolupar microxips avançats. L'administració Biden ampliava ahir la llista d'empreses xineses subjectes a controls d'exportació d'equips per fabricar aquests xips. El tercer paquet de restriccions anunciat per la Casa Blanca en 3 anys. A Catalunya, Esquerra treu pit de les lleis que està aprovant el govern de Salvador Illa i recorda que la majoria porten segell republicà. Sense anar més lluny, el projecte de llei per erradicar l'amiant de Catalunya, que avui ha aprovat el Consell Executiu, és una normativa que va fer l'anterior govern de Pere Aragonès, però que va decaure per l'avançament electoral. Sentiu Marta Vilalta, que és portaveu d'Esquerra al Parlament.
L'únic que està fent el govern del Partit dels Socialistes de Catalunya és posar en marxa, recollir els fruits d'aquelles lleis, d'aquella agenda legislativa que havia estat feta, començada, iniciada o tramitada pel govern d'Esquerra Republicana, pel govern de Pere Aragonès.
I Junts per Catalunya treu pit davant els empresaris de la química a Tarragona per haver aturat la reforma fiscal espanyola que posava en risc inversions en aquest sector. Tarragona, Manel Sastre.
Bona tarda. Segons la diputada del Congrés, Míriam Nogueres, el partit manté la defensa dels interessos de les empreses del país davant, diu, la inacció del govern de Salvador Illa.
Que davant de l'absència del PSC, que al final el PSC és un partit que tanca files amb el PSOE, nosaltres preferim tancar files amb Catalunya, amb el país, i estem fent aquella feina que no està fent el govern de la Generalitat.
Nogueres, acompanyada del diputat Josep Maria Cruzet, ha explicat a l'Associació Empresarial Química com es va gestar l'acord per derogar l'impost a les energètiques que posava en risc inversions com els 1.100 milions d'euros anunciats per Repsol a Tarragona.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I també amb la Júlia Miralles, politòloga i professora de la UPF. Bona tarda, Júlia.
Bona tarda.
Amb el director adjunt del País, el Claudi Pérez. Claudi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda, Mònica.
Molt bona tarda.
Avui us posaré negatiu a tots, bé, a tots menys al Claudi, perquè el Claudi ja és habitual i per raons òbvies, ell viu a Madrid, treballa a Madrid, per tant entra des de Madrid, però és que m'heu deixat sol. Estic sol aquí a l'estudi, escolta'm. Però què és això?
Has de saber que no ens hem posat d'acord, eh?
Home, només faltaria que a la meva esquena que estiguéssiu fent un dinar, ara, eh? Allò de dir, no, quedem a dinar, no, però no li diem res a l'Òscar i el deixem allà tot sol i que aguanti ell l'antena. Escolta'm, molt lleig, això. Però bé, escolta'm, intentarem sortir-nos-en. Cadascú a una banda diferent. Ja sabeu que el primer tema sempre ens ve des de fora. I els dimarts és la Carlota Gurt, l'escriptora, qui ens ho serveix bé. Normalment és el dilluns, però li hem canviat el dia. Per tant, escolta'm, avui ja tot va de tort. Carlota, bona tarda.
Bé capgirat. Hola, què tal? Com anem?
Bé. Bueno, a veure, què ens vols proposar? A veure.
Avui vull parlar-vos de l'aigua virtual. Que també
virtual.
Es diu aigua virtual. Què és l'aigua virtual? També se'n diu aigua oculta o petjada hídrica. Mm-hmm. És l'aigua que es fa servir per produir un bé o un servei. Per exemple, no? Per produir una sola poma calen 70 litres d'aigua. Per produir un litre de llet, doncs, es fan servir 1.000 litres d'aigua. d'aigua. Per uns texans, 10.000 litres, i per un mòbil, 12.000 litres, perquè ens fem una idea. Llavors, això què ve? Doncs mira, és que l'altre dia vaig anar a buscar bolets aquí a l'Empordà, i em vaig trobar que hi ha com unes zones immenses d'uns vivers com molt importants que hi ha aquí a la Pera, on jo visc, no? Que cada cop tenen més camps, o sigui, tenen unes extensions absolutament bestials. De fet, que cada 2x3 hi ha camions amb matrícules internacionals que es queden això aturats per aquestes carreteretes de per aquí, Llavors vaig estar mirant perquè pensava, ostres, tot això, què passa? Que tots aquests camps que estan ocupats per vivers ara mateix, els estan comprant als pagesos, que clar, venen perquè els surt més a compte, però clar, això implica un canvi d'ús, no? Perquè clar, el que és un viver fa un ús més intensiu de l'aigua, no? Necessita més pous, xucla més de l'aqüífer, no? Hi ha veïns que diuen que no, que els pous doncs baixen de nivell encara que de moment no s'assequen, no? El cas és que clar, la majoria d'aquestes plantes, o moltes almenys, estan destinades a l'exportació, no? Pues, no sé, palmeres, oliveres, xiprers, moreres... Clar, si tenim en compte, no?, tota l'aigua, no?, tota l'aigua virtual que estem fent servir per alimentar aquestes plantes, que m'imagino que, diguéssim, igual que passa aquí, en aquests vivers, deu passar a molts llocs de Catalunya. Clar, al final estem exportant aigua, no? O sigui, estem invertint uns recursos hídrics en uns productes que després s'exporten, i per tant, estem en una situació sempre d'alerta o de sequera recurrents, i alhora anem exportant productes que requereixen un ús molt intensiu de l'aigua. Llavors, és una mica inquietant, perquè per més que aquestes empreses facin servir doncs, recursos molt sostenibles i, no?, diguéssim, que regulen molt bé l'ús de l'aigua, clar, és molt inquietant. Per exemple, durant la sequera, aquestes empreses, almenys aquesta d'aquí, no tenien restriccions d'ús d'aigua, perquè com que tenien un sistema tan eficient, però dius, clar, estàvem restringint a tot arreu, i en canvi aquí, per fer créixer oliveres i xipresos, no?, i això per l'exportació, no teníem límit. Vull dir que això, potser s'hauria de mirar també quina és la balança, no?, d'aigua virtual que estem exportant, perquè són recursos que el país va perdent, recursos hídrics. I això és el tema que us portava avui.
Doncs és un tema per debatre. Per tant, a veure com ho veieu, Júlia, Claudi i Mònica.
Home, demostra una mica que cal canviar en general el model productiu, no? Perquè és l'aigua, però també a mi em crida l'atenció això de que exportem plantes. Potser també hauríem d'apostar més per la proximitat, iríem per l'ús de plantes autòctones en general i reduir no només els costos que suposen en aquest cas en aigua, però també el cost en general de l'exportació de productes.
Mm. El que passa que moltes vegades l'economia catalana se n'ha sortit gràcies a les exportacions. Vull dir que de vegades les... Vull dir, prendre una posició d'allò categòrica costa una mica, no? Si estàs potenciant les exportacions, perquè així no depens del mercat interior, si això implica que l'economia és potent, que es crea més llocs de treball, etc., com discerneixes quina exportació és positiva, quina té més petjada negativa que no pas positiva? Vull dir que és una situació un punt delicada, no?, de discernir una cosa de l'altra.
Sí, però això és un cas, no?, de productes. Sí, digues.
No, digues.
No, dic que en aquest cas que es tracta de productes, en aquest cas de flora, no sembla com una indústria especialment puntera a Catalunya que pugui ser interessant en la que estiguem especialitzats, sinó que jo crec que en general, diríem, hi ha un element com de sostenibilitat del conjunt del sistema que passa també, com tu deies, Òscar, per promocionar el consum local de productes catalans, no?, que d'això en parlàvem ara fa uns dies aquí. Per tant, evidentment, per cuidar l'economia catalana, però també per generar en general un sistema productiu doncs, que tingui més en compte potser impacte ecològic.
Sí, d'alguna manera, a mi em fa pensar també en el cas aquell de Nauru, que era aquell país microscòpic que no recordo on és, però que durant un temps va ser el país més ric del món perquè tenien uns residus fòssils amb els quals es podia fabricar doncs, fertilitzants, i ara estan en l'absoluta misèria, no? Diguéssim que d'alguna manera és allò del, no?, del pa per avui, gana per demà, bueno, aquesta mala traducció de la cosa, no? Vull dir que amb l'aigua crec que hauríem de ser especialment cautelosos.
Mònica, volies parlar-hi.
Sí, jo crec que m'afegeixo això que diu la Carlota, que amb l'aigua hauríem de ser molt especialment cautelosos perquè, diguem-ne, acabem de viure uns mesos molt complicats de sequera a Catalunya i malgrat ha plogut no n'hem sortit ni molt menys. Per tant, cal ser molt cautelosos. Ara bé, també entenc, Òscar, la dicotomia que planteges, no? En un món globalitzat on ens arriba de tot, doncs entenc perfectament que l'empresa catalana vulgui exportar, i de fet moltes empreses catalanes viuen gràcies a les exportacions, i si no, doncs que els hi preguntin a certs sectors, doncs com el vi i el cava, que han fet molts esforços per promoure el consum en local i en la proximitat, però continuen tenint en l'exportació, doncs, gran part dels seus ingressos, no? I per tant, crec que és una dicotomia que segurament ens haurem de plantejar amb moltes d'altres coses, amb l'aigua i amb el que sigui, entre la localitat i la globalitat, no? Entre allò que és més sostenible perquè ho consumim de quilòmetre zero, però també allò que des de Catalunya hem fomentat des de fa molts, molts anys, i per això doncs, segurament existeix Acció, per exemple, no? Que és sortir a l'exterior i promoure els productes catalans a l'exterior.
Claudi?
Jo recordo un professor meu de COU, els moderns hauran de buscar algú que és COU,
sí,
que deia sempre, i deia totes, pràcticament a totes les classes, explicava sempre que fan falta uns 2.000 quilos per produir un quilo d'arròs i uns 6.000 per un filet de vedella, no? I aleshores jo molt cansat recordo de sentir-li tots els dies, recordo haver posat en un examen que, i què nassos fem, deixem de menjar arròs i vedella o què fem, no? No vaig treure grans notes en aquell examen, però trobo que aquest és el dilema, no? El dilema és que hem de demanar que els productors facin memòries en els que expliquin quin és el consum de matèries primes, no? entre elles l'aigua, però no només l'aigua, no? I que això ens ajudi a decidir quin tipus d'economia volem tenir entre tots. Ara, una de les empreses més salvatges en l'utilització d'aigua són les plataformes tecnològiques, no? Les empreses que han posat en marxa projectes d'intel·ligència artificial, per exemple, consumeixen una quantitat de litres d'aigua increïble, no? Aquí, doncs, a Espanya s'estan situant algunes, no? Espanya, que és un país que té un risc de desertificació molt gran pel canvi climàtic, no? Aquí jo crec que ens fa falta, aquí com en altres coses, un pensament una miqueta més estructurat a llarg termini, a mig i llarg termini.
Sí, i que al final moltes d'aquestes coses estan com molt interrelacionades, no? Perquè quan diem no, hem de potenciar el màxim possible, doncs, consum de productes de quilòmetre zero, eh? És a dir, que no et portin la pinya des de l'altra punta del món i que, si pots, agafis, doncs, les fruites que es cull al costat de casa teva. Això segur que té menys petjada, o com a mínim la petjada la deixes aquí i, per tant, acaba sent tot com molt més circular. Ara, clar, també això és un món ideal en el que ja sabem que no sempre és possible. Per tant, potenciar al màxim, però no viure només d'això, sinó que també, òbviament, les exportacions tenen a veure, i també les importacions, en tot plegat, però també fer un ús lògic, diguem-ne, dels elements com ara l'aigua, que sabem que a casa nostra, i ara estem especialment sensibilitzats després d'aquesta sequera, que encara a hores d'ara es manté, doncs no la tenim de manera sobrera, i per tant l'hem d'utilitzar de la manera més intel·ligent possible per no malbaratar-la i no malgastar-la. Però bé, sempre és motiu pel debat, però vaja. És el que ens proposava la Carlota Gurt, i si ningú té alguna cosa a dir, la podem acomiadar. Carlota, gràcies, bona tarda.
Vinga, a vosaltres, gràcies. Bona tarda.
Falten 2 minuts per arribar a 3:15. El tema del dia és aquesta nova llei espanyola que intenta protegir els menors de l'ús abusiu de les pantalles. Incorporarà les recomanacions que han fet un grup de 50 experts basant-se en el temps que dediquen els adolescents a les pantalles i en els efectes que això té sobre la seva salut mental. Han presentat un informe amb un centenar de mesures que especifiquen clarament quin ha de ser el consum de pantalles a cada franja d'edat si el que volem és protegir els menors dels riscos que tenen les pantalles. Quan a casa nostra parlem de l'impacte que tenen les pantalles en el cervell dels adolescents, dels menors, sempre ens ve al cap el David Bueno, neurocientífic que ha estudiat en profunditat aquest tema. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan has escoltat això, quan has llegit aquest informe, no sé si has hagut de dir una cosa així com ja era hora, o benvinguts allà on jo hi soc de fa temps, perquè tu t'he sentit un discurs semblant aquest ja fa molts anys.
Sí, fa un parell d'anys que ho estem dient. Però, bé, és el temps que triguen, els informes en fer-se no es poden fer d'un dia per l'endemà, perquè aleshores també actuem, els suposats entesos, també actuem massa visceralment. Jo crec que val la pena deixar una mica de veure com està funcionant tot, no? Mm-hmm.
A veure, els experts, aquest grup d'experts que fa aquest informe i que ha enviat al govern espanyol, diuen, per exemple, entre els 0 i els 3 anys, absolutament res de pantalles. Desaconsellables les pantalles fins als 6 anys. Dels 6 als 12 diuen que el que hi ha d'haver és un foment absolut de les activitats vivencials, vaja, de jugar, de fer esport, de relacionar-se els nens entre ells. Dels 12 als 16 recomanen telèfons analògics, dels de vells, diguem-ne, dels que no tenen accés a internet i que tinguin trucades limitades. Firmes tot això, David?
Completament, completament. Jo ho dic amb unes paraules lleugerament diferents, jo acostumo a dir entre el 0 i el 6 no els hi va falta per res, però en el fons és exactament el mateix que estan dient ells. Sí, sí, ho subscric al 100%.
I això, ara mateix, al punt on hem arribat, és aplicable? És a dir, algú que ens estigui escoltant a casa i que té un fill de 6 anys, un fill de 8 anys, un fill de 12 o de 15, diu, va, i això ara jo com ho faig? Com tiro enrere?
Clar, tirar enrere és molt difícil, és molt complicat perquè ja estan molt acostumats, ja estem tots molt acostumats a utilitzar-la, i segons com tirem enrere, de vegades pot ser fins i tot contraproduent, perquè això pot generar un rebuig encara més gran a aquestes noves consells o directrius, o diguem-ne com vulguem. El que sí que està molt clar per mi és que a partir d'ara s'hauria de fer d'aquesta manera. Això és com els països que han prohibit fumar a partir de les noves generacions. Clar, qui ja és addicte no li pots dir deixa de fumar perquè pot tenir fins i tot problemes greus de salut. Mm. Per tant, és a partir d'ara, segur que a partir d'ara vol dir a partir de ja, d'aquest 1 de gener, per entendre'ns, hauríem de posar-nos a tots al cap que a les noves generacions, fins als 6 anys, no han de fer servir les pantalles per res, per res. I a partir d'aquí, bueno, tot això és molt vivencial. Home, és que si la fan servir per alguna cosa també poden ser útils per agafar informació de vegades, però sempre prioritzant per davant de tot els aspectes vivencials.
I després també ser conscients que nosaltres som models, perquè també és molt fàcil prohibir al teu fill, no, escolta'm, no toquis el telèfon mòbil, tens prohibida la pantalla i fins que tinguis 16 no arribaràs a internet. I després tu estàs al sofà i està mirant el mòbil, està consultant internet cada 2x3 i no està pendent del que fa el teu fill, sinó d'estar pendent de la tecnologia, perquè al final ells copien el que fem nosaltres.
Sí, 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 també ens hem de posar dins del camp nosaltres, que hem de restringir els adults a l'ús que fem dels telèfons mòbils, sobretot. Una altra cosa és tenir l'ordinador perquè estem treballant a casa, el teletreball doncs, bueno, s'ha imposat en molts sectors, almenys alguns dies, però sí que el telèfon mòbil, que moltes vegades és més per diversió que per altres coses o per xarxes socials, l'hem de restringir. Clar, aquí una altra vegada el problema tornarà a ser amb aquests nois i noies que ara tenen 13, 14 o 15 anys. Però si no, jo no hi veig tant problema. A veure, oi que està prohibit conduir cotxes fins als 18 anys i ningú s'ho planteja?
No.
Clar, perquè ja naixem sabent que fins als 18 anys, per molt que ens agradi poder conduir un cotxe, potser en la nostra imaginació no el podrem conduir. Mm-hmm. Doncs aquí és on hem d'actuar.
Perquè ho entenguem. És a dir, tots sabem que no són bones o no són recomanables. Són dolentes, però què els hi provoca? És a dir, la manera com ens relacionem ja des de ben petits acaba influint en com d'impulsius, reflexius serem de grans?
Sens dubte. I tots els treballs indiquen que aquesta primera etapa entre els 0 i els 6 anys, amb aquests dos segments que posa l'informe, però entre els 0 i els 6, l'ús de tecnologies digitals el que provoca és una major impulsivitat, una menor resiliència, que això ho estem veient també cada vegada més amb adolescents i joves, una pitjor acceptació del seu propi cos, perquè per acceptar el teu cos has d'utilitzar-lo, has de jugar. I les pantalles estàs assegut fent-les servir. Per tant, no reconeixen moltes vegades el seu propi cos i això pot provocar després problemes d'autopercepció, d'autoestima, alimentaris, problemes socials. Al cervell hi ha una zona que es diu estriat, que s'activa quan estem amb altres persones, però no s'activa quan estem xatejant. Per tant, això dificulta després la sociabilitat i el llenguatge, la comprensió, que es va estar tan de moda amb les proves PISA, això també ho dificulta. perquè a través de la tecnologia digital les frases són extremadament curtes, no hi ha subordinades, no hi ha matís. I després demanem que quan tinguin 12 anys siguin capaços d'interpretar textos, bueno, complexos per l'edat, però adequats, però que no s'han entrenat perquè simplement el seu llenguatge ha quedat molt reduït per això.
Fins ara, experts havien posat el crit al cel sobre l'utilització que fèiem dels telèfons mòbils, de les pantalles, fins i tot a través de l'escola, on l'ordinador s'ha convertit ja, i a més en edats molt primerenques, com una eina habitual de les classes. Però, per primera vegada, i això és significatiu, el govern espanyol diu a les escoles que s'han d'establir límits en la digitalització de l'ensenyament. A infantil diuen res de tauletes, a primària demana promoure l'ensenyament analògic i es demana eliminar les aplicacions que tenen una gratificació immediata. Per exemple, l'Innovamat, que tanta polseguera ha aixecat les últimes setmanes, que inclou jocs amb estratègies de gratificació immediata per aprendre matemàtiques i que s'utilitzen moltes escoles, no només a Catalunya, sinó de fet a tota Espanya. Per què són tan perilloses aquestes aplicacions i aquests mètodes?
Mira, a veure, primer és com tot, vull dir, el perillós és l'abús de tot això. Un ús raonable, en principi, no ha de generar cap mena de problema. Passa que és molt difícil quedar-te amb l'ús i no passar-te l'abús, justament per aquesta gratificació immediata. Què fa aquesta gratificació? Fa que es tornin més impulsius, les coses han de ser ja, perquè si no ja és que ja no val la pena fer-les, i menys resilients. Perquè si una cosa, la resiliència, és aquesta capacitat de superar els obstacles. Si et donen la recompensa immediata i no hi ha obstacles, això no ho estem treballant, no ho estan treballant, i el seu cervell després li costa molt més a poder gestionar qualsevol situació difícil que es puguin trobar a la vida, i sempre n'hi ha de situacions difícils, no? Per tant, jo repeteixo que és això, és aquest abús. Aquí ens van passar una mica de frenada, penso, quan es van digitalitzar les aules, aquell projecte l'1x1, un infant, un adolescent i un ordinador, els centres que l'obrien, que eren la majoria, que l'obrien quan feia falta i el tancaven la resta de dia, cap problema, és l'ús raonable. Però va haver-hi també, potser segurament, alguna aula que l'obrien a les 8 del matí i no el tancaven fins que marxaven a la tarda. Aquí ens perdem el contacte visual, ens perdem tota la comunicació no verbal, perquè estem fixats només en la pantalla. I la verbal també ens la perdem, perquè la pantalla xerra d'una altra manera, no? I amb els més petits, he anat a mordre inversa ara, però amb els més menuts, les pissarres digitals, per exemple, que estan a totes les aules o gairebé a totes, mai han de substituir el docent a l'hora de cantar una cançó, a l'hora d'explicar un conte o a l'hora de fer el que sigui. És que fins i tot, jo moltes vegades dic, hauríem de ser capaços de tapar-la amb una manta quan no la fem servir perquè no distregui l'atenció dels infants. Si cal, la utilitzem per buscar una informació, per buscar una imatge, i després la tanquem i la tapem, que no es converteixi en el centre de l'aula. El centre de l'aula són els infants, no la pantalla.
Tots els que tenim fills en edat infantil o adolescent som conscients del problema? Quan et trobes amb altres pares és tema recurrent? Tots voldríem posar límits? No gosem o no ens en sortim o no ho aconseguim? Si tots estem tan d'acord, si tots ho veiem tan clar, si tots veiem que hem d'anar cap aquí, per què ens costa tant?
Bueno, ens costa tant primer perquè això significaria oposar-nos a una tendència que ja hem permès als nostres fills i filles. I de sobte dir-li ara no, això és molt difícil. Repeteixo, és que fins i tot un ara no taxatiu pot ser contraproduent. Com ho disminuïm de mica en mica? Disminuïm-ho també nosaltres, que això ho has dit tu molt bé abans, eh? Clar, ho hem de disminuir també nosaltres. Jo fa uns anys em vaig proposar que a partir de les 7 de la tarda no miro cap xarxa social ni contesto cap WhatsApp ni res a casa. I això que els meus fills ja són joves. Però és una manera fins i tot per mi mateix, de que la vida no es restringeixi a una pantalleta d'uns pocs centímetres quadrats. Hem de ser molt conscients d'això. Clar, moltes vegades el que ens trobem és... si ho limitem al nostre fill o filla, que digui, oh, però és que tots els meus companys ho fan servir. Clar, ho fan servir o no. O tots els pares ens diuen el mateix perquè no els hi limitem aquest ús. Però aquí on jo crec que té molt de pes són les trobades, per exemple, que fan les associacions de famílies a les escoles per parlar d'aquests temes i posar-se d'acord entre ells i complir-ho. Hi ha d'haver una voluntat pròpia. No hem de deixar que si es fa una llei a partir d'aquí, molt benvinguda sigui, però no ho hem de fiar tot a una llei. Hem de començar nosaltres prenent com a pares i docents la responsabilitat que ens pertoca. Mm.
Com que és un tema que toca a tothom, vull obrir també la conversa a la Júlia Miralles, al Claudi Pérez, a la Mònica Sabata. No sé com ho veieu, això que ens estava explicant el David Bueno, això que diuen els experts en aquest informe que ara el govern espanyol ha de vehicular a través de lleis i recomanacions, però com ho veieu, per exemple, Claudi?
Jo tinc una filla de 12 anys que no té telèfon, m'està demanant un telèfon analògic. Com nassos li dic ara que no, si els experts m'han dit que entre 12 i 16 telèfons analògics?
Uh-huh. Ella te'l demana analògic?
Sí, perquè sap que no en tindrà.
Com a mar menor, diguem-ne, ja que no en compraràs al màxim, com a mínim un analògic.
Ella és la segona, ja he vist que el primer, l'Ignasi, va tindre telèfon als 15 anys. Aleshores, la idea és que ella també s'esperi fins als 15 anys. Aleshores, porta un any, farèstega, dient-me que vol un telèfon analògic per trucar quan ho necessita i no sense xarxes socials ni res. Com li dic ara, és el que li demano a l'expert, com li dic ara a la meva filla que no, que segueixo en els... segueixo un testat en què fins als 15 anys no en tindrà.
David?
Home, jo penso que tampoc no ve d'un any. Vull dir, entén-me. No, a veure, és que hem de ser pràctics. És a dir, si això significa un daltabaix, el que no ens podem arriscar mai és a perdre el bon vincle amb els nostres fills i filles, perquè si el perdem costarà molt de recuperar. Si em diguessis, no, és que té uns anys i ja el vol, diria, aquí l'hem de convèncer. Si em dius, en té 14 per un any, doncs a vegades, no, escolta, mira, fem ni tu ni jo d'aquí 6 mesos, no? Sí. Sí, jo
espero
penso que hem de ser amb això, hem de ser
llestos. Espero que ens estigui escoltant.
Perquè si no encara serà abans del que tu voldries. La negociació ja ho té això, Claudi, que al final ni tu ni ella. Acaba sent un terme
mig. Negociar s'ha de dir.
Mònica?
Sí, jo crec que el que estem vivint amb aquesta llei per protegir els menors de les pantalles és un reconeixement de que s'ha anat massa enllà. És a dir, disculpeu-me que ho digui així col·loquialment, però ens hem passat de frenada i ara els experts ens han de dir que s'ha de recular, no? I s'ha de recular perquè les conseqüències són nefastes. És a dir, tots... Jo no tinc fills, per tant no puc dir que tinc un fill de 12 anys o una filla de 12 anys que em demana un telèfon analògic, però tots hem vist fills d'amics o familiars que tenen nens o el que sigui, nens enganxats a les pantalles que són incapaços de dir hola i adeu perquè hi ha una pantalla i és més interessant la pantalla que un adult. No? A mi em sembla que socialment això, a banda de que és un problema per la criatura, òbviament, com deia el David Bueno, és també un problema social. Ara, tirar-ho enrere, diguem-ne, no voldria ser el pare o la mare que ho ha de fer, i crec que en aquest sentit, i ja ho apuntava avui la ministra Alegria, s'ha de ser conscients que aquest és un canvi que pertoca a tothom, és a dir, pertoca a les empreses, per tant, si hi han d'haver mòbils o si hi ha d'haver control parental de sèrie, s'haurà de controlar les empreses que fabriquen els mòbils perquè hi hagi control parental de sèrie. Si hi ha d'haver revisions periòdiques als pediatres per detectar potencials addiccions, doncs s'hi hauran d'implicar els serveis de salut perquè aquestes revisions es duguin a terme. Si els centres educatius han de treure pantalles del mig o les han de tapar en un moment donat, com proposava el David, que em sembla molt adequat, doncs també s'haurà de, diguem-ne, sensibilitzar a tots els agents que estiguin implicats. Aquesta no és només una feina de les famílies, intento treure-us pressió, diguem-ne.
Sí, perquè alguns tenim un panorama bastant complicat,
Perquè teniu un panorama bastant complicat. Llavors, crec que tots els altres actors, diguem-ne, de la societat s'hi hauran d'implicar. I crec que la llei també proposa coses interessants, a banda del que toca directament a les famílies o el que hem comentat de les edats, doncs planteja temes de quin contingut poden penjar els influencers o no. És a dir, tots sabem que els nens es fixen molt en certs personatges, no?, segurament, i per tant limitar també quins continguts es poden penjar i a quines hores també em sembla adequat per anar produint aquest canvi, que estic convençudíssima que no es farà d'avui per demà, és a dir, d'avui per demà els nens de, o els joves de 12-16 anys, els adolescents de 12-16 anys no tindran mòbils analògics, però que amb els anys, no? Aquest canvi d'actitud de, dels adults cap als mòbils s'haurà d'anar produint, perquè tot allò dolent que ens han portat a les pantalles ara ja ho sabem.
Mm. Haurem d'anar per aquí, no, David? És a dir, haurem d'anar pas a pas i a poc
Sí, 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 és el mateix discurs que estava fent jo, però amb unes altres paraules. No podem de sobte tallar-ho de soc arrel perquè no aniria bé, però ens hem de conscienciar que no podem deixar passar temps. És a dir, cada dia perdut és un dia que estem perjudicant els infants i els adolescents. I aquest tema dels influencers és també importantíssim, perquè quan comencen a mirar influencers massa d'hora vol dir això ja cap als 12 anys, perquè molts ho comencen a mirar, clar, s'estan mirant uns estereotips de persones que no són reals, perquè no ho són. Ni físicament, perquè estan retocats amb màscares, filtres i programes d'edició d'imatge, ni amb les coses que fan, que sempre estan de festa, glamour, i després ells què veuen? Que han d'anar a casa, que han d'estudiar, que han de fer els deures, que s'han d'esforçar. Això els hi juga a la contra, això està incrementant el malestar emocional dels adolescents d'una manera espantosa, i l'aspecte físic. Es miren al mirall i no es reconeixen com aquell influencer que voldrien ser, no, però és que no existeix tampoc, eh? Mm. Clar.
Júlia?
Sí, jo crec que quan es prenen mesures, diríem, sobre noves temàtiques, innovadores, doncs és normal que sorgeixin crítiques, no? En general tendim a pensar que és insuficient, que potser no funcionarà. A mi em sembla que el que és molt positiu és que aquestes mesures, aquestes recomanacions, representen un diagnòstic conjunt, no? És a dir, un consens sobre la idea de que, com deia la Mònica, no? És un problema important, l'impacte sobre la salut mental de l'ús abusiu de la tecnologia, i per tant cal abordar-lo. Jo crec que és molt positiu que s'abordi escoltant a persones expertes, a més amb experteses diferents, perquè és un tema segur amb impactes diversos, i és probable que moltes mesures s'hauran d'afinar, s'haurà d'anar més enllà. També la tecnologia canvia molt ràpidament i la nostra interacció amb la tecnologia canvia molt ràpidament. La intel·ligència artificial pot suposar un salt brutal, no? Amb fins a quin punt fem servir la tecnologia, per exemple, per prendre decisions en el nostre nom, i això segur que caldrà també actualitzar-ho, però em sembla que com a mínim tenir aquest consens i actuar socialment no, davant d'aquest consens del risc que implica la tecnologia per la salut mental, és ja un primer pas molt important. Mm.
Jo només dic que sí, la crítica que em fa la sensació no és que no s'hauria d'haver pres aquestes mesures, sinó més aviat és com ho faig jo per arribar aquí, sí. Que jo estic d'acord que hi haurien d'arribar, eh? Jo, ja que estem explicant, com el Claudi que explicava el seu cas, jo tinc un fill de 16 anys, pràcticament 17, que ja té telèfon mòbil, i una petita de 12 que encara no té telèfon mòbil. I la conversa entre tots dos ara és el gran dient-li a la petita, t'hauràs d'esperar als 16 perquè ara ho prohibiran, i per tant t'aguantaràs, i fins als 16 no en tindràs, jo ja en tinc 16, per tant jo ja en tinc, i la petita dient, no, escolta'm, aquesta prohibició ara a mi no m'afecta perquè el meu germà l'ha tingut amb 12, per tant jo vull tenir-lo ja. I per tant aquesta és la conversa que tinc a casa, i com jo segur que hi ha molts pares que ara tenen això, un adolescent o un preadolescent, o aquestes negociacions que deia el Claudi. Vull dir que cadascú intenta aplicar o intenta visualitzar com reeduca, diguem-ne, els seus fills, els seus nebots o els fills dels amics, en tot cas, de la situació que té al voltant. Però al final és com ens entenem. No sé, David, si tens la sensació, que ara ho hi pensava, si estem una mica com a la sensació del tabac. És a dir, durant molts anys la gent no li va donar cap mena d'importància i el tabac fins i tot era vist com una cosa positiva i que fins i tot sortia a les pel·lícules, als anuncis, etc. I fins i tot a l'inici era com una cosa allò gairebé mèdica. I en canvi ara quan ho veiem se'ns posen els pèls de punta de com podia ser que acceptéssim tot allò. D'aquí uns anys pensarem en la tecnologia, en les pantalles igual, com pot ser que deixéssim els nens petits tan a l'abast les pantalles?
Jo espero que sí. Jo crec que sí i espero sobretot que sí. Passa que estem parlant d'una generació vista, com a mínim, que és el que ha passat amb el tabac. Vull dir, quan jo era adolescent encara es veia com una cosa, jo que sóc noi, doncs com varonil, no? I ara ho veiem, doncs clar, han passat 40 anys des que jo era adolescent, però això són una o dues generacions pel mig. Jo crec que seguirà aquesta mateixa tendència, però a partir dels que neixin ara. És a dir, els altres els podem anar ajudant a gestionar-ho bé però el canvi no es produirà fins que les noves generacions que naixeran a partir d'ara no es trobin ja doncs, en una societat conscienciada. L'important per mi ara és prendre consciència ràpidament de forma global i a partir d'aquí començar a actuar.
Doncs haurem de seguir aquest camí. David Bueno, neurocientífic, i que ha fet diversos llibres sobre més l'impacte de la tecnologia i per entendre també el cervell dels adolescents, que ja sense tecnologia és difícil d'entendre, pels que ja tenim una edat, amb tecnologia encara ho és més. David, gràcies i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
No sé si voleu dir alguna cosa sobre aquest tema, Júlia, Claudi i Mònica, abans d'anar a publicitat.
Jo crec que ja queda clar que l'ús de la tecnologia no és innocu, això ja és claríssim, no? Ja hi ha una munió d'estudis. Sí que faria una distinció entre consells i desincentius i després prohibicions. Trobo que les famílies ens hem de plantejar en quines condicions en permetem-los i que el govern fa bé en recomanar als experts aquest centenar de mesures que recomanen, no? per raons de salut pública i de resultats educatius, però després... Jo, per exemple, sí que seria taxatiu a l'aula. Aquí, no, stop, no? Però fora de l'aula crec que ja és més difícil això del prohibicionisme i de l'abolicionisme. I en general, això, vamos, jo aquí sóc una contradicció en potes, però crec que s'han d'evitar els apriorismes i les polaritzacions innecessàries. Hem de fer molta prova-error, no? Perquè això és una mica com el mètode científic, no? També el mètode polític és com el mètode científic. I fins que veiem verdaderament quin ús se n'ha de fer i quin no, doncs haurem d'anar provant.
A mi d'aquestes mesures dels experts al govern central m'ha sorprès la contundència en el posicionament sobre les aplicacions aplicades a l'ensenyament. Perquè un té la sensació que aquesta mena d'informes, com que ja tens interessos econòmics, polítics, empresarials, que no gosarien entrar-hi. Una cosa és recomanar a les famílies que no donin un telèfon mòbil al seu fill i una altra cosa és recomanar que el sistema educatiu no utilitzi d'una manera tan, diguem-ne, que abassegadora doncs algunes aplicacions que a tots ens venen al cap i que es veuen molt assenyalades amb nom i cognoms. I a mi això sí que m'ha sorprès que hagin arribat tan enllà.
Jo aquí fins i tot aniria més enllà, eh? Jo, és un altre tema perquè són unes altres edats, però jo, per exemple, com a professora a la universitat que he vist, he donat classes sense ordinadors a classe i amb ordinadors a classe, no amb el sentit que es fa a primària o secundària, on, diríem, s'interactua a través, no, d'una mica les activitats que proposa el professor, però persones que tenen a classe amb ordinador, jo crec que l'impacte és molt negatiu i em sembla que és una qüestió que també hauríem d'abordar una mica com a societat, no? Perquè tots ho fem d'estar a un congrés, d'estar una reunió i tenir l'ordinador davant, i jo crec que l'impacte sobre la concentració i la retenció del que estàs escoltant, ja no dir per l'actitud, diríem, proactiva i col·laboradora a classe, em sembla que realment és molt greu i que en canvi estem en un moment on si un professor prohibeix l'ús d'ordinadors a classe, no, jo estic d'acord amb el que deia el Claudio, no es tracta de prohibir, però sí que es tracta, en canvi, jo crec, de poder fer una reflexió conjunta de que estem perdent una qualitat a les aules que em sembla que és molt preocupant.
I després amb les apps és que els crios s'enganxen, no? És que, bueno, els grans s'enganxen, però és que els crios encara s'enganxen més, no? I és una educació aquesta molt discutible, no? Jo aquí sí que tinc molts dubtes i crec que ens ha de fer pensar això que diuen els experts. Jo crec que és un dilema interessant, no? I crec que aquí els nens s'estan enganxant amb aquest tipus d'apps i ho sento molt si hi ha alguna empresa que pot veure un forat al seu compte de resultats, però si hi ha un problema d'addicció, i és evident que hi és aquest problema d'addicció, com hi ha altres tipus de problemes amb els telèfons, d'acossament i d'altres coses, doncs aquí ens ho hem de mirar, no? Ens hem de mirar sense... En fi, jo crec, ja et dic, que crec que hi ha un problema d'addiccions i, per tant, no hi veig el problema de que sigui un consell, no?, dels experts.
Mònica?
Jo coincideixo amb tu, Òscar, que em sorprèn el posicionament, però diguem-ne, em dona un fil d'esperança en el sentit de potser això implicarà retornar a altres mètodes, diguem-ne, per dir-ho a l'engròs de paper i llapis, no?, que permetin també recuperar una certa qualitat en l'educació, o m'agradaria que servís per recuperar una certa qualitat en l'educació. I anant una mica més enllà del que deien els companys, i enllaçaria, diguem-ne, amb el que deia la Júlia a la universitat. Tots sabem de joves que estan fent treballs d'universitat amb el ChatGPT, amb intel·ligència artificial, també sabem que hi ha eines per detectar-ho, etc, etc. Però espero, o m'agradaria pensar, que aquesta llei ens permetrà revisar, en certa manera, quines són les eines que necessitem per una bona educació. Sempre, ho hem dit moltes vegades a la tertúlia, no? L'educació és la base de qualsevol país i em temo que a vegades certs mètodes educatius no acaben de funcionar-los. I en aquest sentit, doncs, si serveix per revisionar i repensar l'ús d'ordinadors a les aules, l'ús de la intel·ligència artificial i qualsevol cosa que pugui malmetre, diguem-ne, l'aprenentatge, em semblarà molt bé, perquè al final no ho sé, ara digueu-me boomer, però no és el mateix llegir en pantalla que llegir amb un llibre en paper. El tipus de, no?, d'assoliment que fas dels continguts no és exactament el mateix. I, per tant, repensar-ho crec que pot, diguem-ne, aportar qüestions positives al nivell de l'educació dels infants i dels joves que en aquests moments s'estan formant al nostre país.
Falten 20 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa per la publicitat i de seguida canviem de tema amb més coses.
41è Sarau Artesenc, el 7 de desembre, a Artés.
Concurs de colles sardanistes, doble ballada de sardanes. Concert i ball de gala amb les cobles orquestres La Principal de Llobregat, Meravella i Salvatana al Pavelló d'Esports.
Vine a Artés per gaudir de la música tan nostra en un entorn d'agradable germanor.
Més informació a la web sarauartesenc.cat.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Ja han arribat les ofertes flash de MediaMarkt, ofertes tan ràpides que s'acabaran quan acabi aquesta falca. Bé, tan ràpid no, però que sí, que durant molt poc. Només del 2 al 4 de desembre podràs aconseguir fins a un 30% de descompte a la teva botiga a Mediamar.es i a l'app. Era una altra!
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa, però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Enmig de tanta frenesia, trobar la calma sembla una utopia. O no? A la Mira fem periodisme a foc lent, de xup-xup, que s'allunya de l'actualitat efímera. Expliquem històries que parlen de tu, que parlen del país amb una mirada humana i propera. La Mira, la revista de no actualitat que t'arrela. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta, el Charlie Saura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Let it snow, let it snow, let it snow.
Dijous 5 de desembre tornem a Corbera.
La tarda de Catalunya Ràdio en directe des del Passer Revivent de Corbera de Llobregat.
A l'Establia hi tindrem els cartinyolis habituals amb Malcom Otero, la Marta Pontnou, l'Estel Soler, en Biel Durant i en Godai García. Voleu venir a veure el programa en directe des del Passebre? Envieu un correu a latarda@catradio.cat. Important, amb noms, cognoms i telèfon. Entrades limitades, així que no facis tard.
Aquest dijous, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat, de 4 a 7 de la tarda, amb Elisenda Carot.
Amb la col·laboració de l'associació Passebre Vivent Amics de Corbera.
Ai! De petit, el meu pare sempre em deia, quan vagis a la mili et faran un home.
T'humiliaven i agenolla't. Deixa'm que segui damunt teu.
Una investigació de 3Cat.
Me intenté suicidar y solo quería salir de allí, del cuartel.
Et faran un home. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
30 segons i seran 3 quarts. Ja sabeu que el cap de setmana Pedro Sánchez, aprofitant el Congrés del PSOE, va fer un anunci pel que fa a una mesura del govern espanyol, i és crear una empresa pública d'habitatge, que avui hem conegut que es crearà a partir d'una empresa ja existent i que integrarà i redoblarà tots els recursos de l'Estat en la matèria, segons la ministra Isabel Rodríguez. Aquesta nova societat s'encarregarà de la gestió del sòl, de la promoció i el finançament de les obres, i la farà en col·laboració amb constructores privades o la gestió dels pisos construïts. I pel que fa a Catalunya, el govern vol que sigui l'Incasòl, l'empresa pública d'habitatge catalana que es dediqui a crear habitatge propi per arribar a la xifra dels 50.000 habitatges públics l'any 2030 que va anunciar el president Salvador Illa. Anirà, doncs, en la mateixa línia del que va anunciar Sánchez el cap de setmana, que vol construir aquesta empresa pública. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la ministra Isabel Rodríguez ho explicaven així totes dues.
S'està reorganitzant doncs la direcció perquè la principal activitat que tingui d'ara en endavant sigui precisament la promoció d'habitatge propi, també d'aquesta construcció delegada amb els privats i també aquesta generació de nous sòls, de nous solars, per poder assolir aquest objectiu dels 50.000.
El instrumento es el fortalecimiento de la anterior empresa del suelo, que ahora abarca también la vivienda, introducir todo ese patrimonio, adscribir todo el patrimonio del Estado, completarlo con esa financiación pública que estamos disponiendo a través del ICO y abordar no solo la construcción o la urbanización del suelo, sino también la promoción de ese parque de vivienda asequible, incluso la movilización en alquiler.
La Generalitat parla d'aquests 50.000 habitatges fins al 2030, que serien públics. El govern espanyol vol construir 1,5 milió d'habitatges que calen per equiparar el parc públic espanyol amb la mitjana europea. Per cert, en el cas català, el fet que sigui l'Incasòl qui se n'encarregui no acaba de fer el pes als comuns, que com a condició per donar suport als pressupostos demanant que és una empresa pública de nova creació i no pas a través de l'Incasòl. En tot cas, Claudi, Júlia, Mònica, ja fa temps que hem vist que l'habitatge s'ha convertit en el gran tema de la legislatura i ara comencem a conèixer algunes mesures per part del govern català i del govern espanyol per tal d'intentar posar-hi remei. No sé si amb èxit o no sé com ho veieu.
Jo diria que falta molta concreció encara per fer una anàlisi contundent. No? Sembla un anunci ben tirat, no? Sembla un anunci amb cara i peus. Les dades que són quasi insultants, no? Espanya és el país amb menys vivenda pública de tota l'OCDE, més o menys el 2% del total. L'objectiu hauria de ser un 5, un 6, un 7%. El sector és curiós que les patronals ja han dit que no hi estan d'acord, no? És una empresa pública, això al sector privat moltes vegades provoca urticària, però és que aquí tenim un... Els economistes parlen sempre de fallos de mercat, no? de fallades de mercat. Aquí tenim, no tenim una fallada de mercat, aquí tenim un forat negre. No? La vivenda és potser un dels grans motors de la desigualtat, que és l'enfermetat econòmica d'aquesta època, i en fi, hi fan falta polítiques públiques per tractar de reconduir el problema. Jo crec que benvinguda aquesta història, tot i que trobo que falta moltíssima concreció encara.
Júlia, Mònica.
Que Pedro Sánchez és molt hàbil.
Digues, Mònica, digues.
Perdona?
Digues, Mònica, digues.
Diria que Pedro Sánchez és molt hàbil amb els seus anuncis, i un anunci vinculat a temes de vivenda al final d'un congrés, doncs sempre, diguem-ne, és un anunci que cridarà l'atenció per part de molta gent, més quan hi ha doncs atacs a la llei de la vivenda aprovada l'any passat. És evident que ell sap que en el 6 de l'octubre passat el tercer lloc del podi després de la immigració i la crisi econòmica se'l va emportar a la vivenda, i que per tant si ell vol, diguem-ne, ser el màxim abanderat de les polítiques progressistes, és evident que s'ha de posar les piles amb el tema de la vivenda. Ara bé, les xifres són un desastre, no? Avui, quan ens heu anunciat el tema, buscava dades i existeixen a l'Estat espanyol 150 empreses públiques de vivenda, 17 són autonòmiques, la resta són locals, i aquestes 150 empreses públiques només gestionen 300.000 vivendes, que representen un 1% del parc total de vivendes a l'Estat espanyol, quan la mitjana de vivenda pública europea és d'un 9,3%, no? I en canvi, l'Estat espanyol hi continua havent el banc dolent, amb el volum de vivendes que tenen i amb decisions per prendre sobre aquestes qüestions. Per tant, sí, és un anunci fins i tot una mica oportunista, no? Crec, perquè ja estem acostumats a aquest tipus d'anuncis per part de Pedro Sánchez, però d'aquí a que realment es resolgui el tema de la vivenda, quan el tema de la vivenda és un tema que en les últimes manis hem vist que preocupa sobretot a la gent jove, però també a persones de totes les edats, doncs d'aquí a que es resolgui hi ha molt camí per recórrer, i per tant, com deia el Claudi, cal veure com es concreta i realment quines són les xifres que s'acaben donant. A Catalunya ens han anunciat 50.000 vivendes. Veurem al final de la legislatura quantes realment se n'han construït.
Júlia?
Sí, tenint en compte totes les dades que comentàveu, jo crec que qualsevol mesura per augmentar el parc d'habitatge públic a Catalunya i a Espanya és positiva, però és insuficient. És a dir, la situació que vivim és d'emergència habitacional absoluta, l'accés a l'habitatge és una preocupació ja d'una gran part de la població, no només de la població més vulnerable, i com deia la Mònica, s'ha demostrat amb les dues manifestacions a Madrid i a Barcelona. Llavors jo crec que el que calen són mesures de curt termini. Cal regular el mercat, cal actuar contra el frau que està havent-hi ja bastant generalitzat amb els lloguers temporals, i cal fer efectiu el control de lloguers a moltes comunitats autònomes que han inclús dit explícitament que no aplicarien la llei, que no la farien efectiva. Jo crec que inclús caldria anar més enllà. Ens hem de plantejar si és suficient la normativa que tenim actualment de controls dels lloguers quan s'aplica, o si no, en un segon pas, caldria pensar en mesures per reduir els preus de lloguer, com a mínim a les zones més tensionades. Per tant, és positiu, però cal anar més enllà, i cal sobretot mesures que actuïn ja sobre com està patint la gent en el dia a dia per pagar el lloguer o per pagar, bueno, també moltes hipoteques, no? Tot i que això és una altra qüestió.
És que a mi em fa la sensació que el problema de l'habitatge és tan bèstia que, diguem-ne, que calen solucions en dos àmbits. Un, a llarg termini, tots els experts reconeixen que amb el parc de vivenda pública que hi ha a Espanya és pràcticament impossible fer política d'habitatge, perquè durant molts anys no s'han fet habitatges, per tant és un dèficit i per tant cal solucionar-ho. No sé si a través d'una empresa nova, si a través d'una ja existent, si ha de ser el govern que la construeixi o han de ser les constructores, si totes aquestes xifres que es donen després es podran complir o no, això no ho sé i aquí tinc dubtes, però aquesta és una de les línies d'actuació. I l'altra és la immediatesa, és a dir, tu a la gent que ara té dificultats per trobar un pis o que no pot pagar el pis que té, no li pots prometre, no, escolti, més que farem ara 1,5 milions d'habitatges d'aquí a l'any 2030, ja, però és que estem al 24 i en aquests 6 anys fins al 2030 jo haig de viure, i per tant amb aquests els has de donar solucions a més curt termini que els hi solucionin ara el problema. Per tant, una cosa no treu l'altra, les dues coses s'han de poder fer a la vegada, perquè si no et deixes una part important del problema.
És evident que el problema de l'habitatge només es resoldrà actuant des de molts fronts, no? I en aquest sentit la llei de la vivenda aprovada l'any passat aprovava ampliar les zones tensionades. La realitat és que només Catalunya les ha declarat. Per tant, l'obligació de les comunitats autònomes de declarar aquestes zones tensionades hauria d'estar posada sobre la taula i s'hauria d'estar, diguem-ne, implementant, perquè si no s'actua des de les diferents administracions i des dels diferents fronts que són possibles, no es resoldrà. I si hem d'estar esperant a que es construeixi vivenda nova, doncs el que fas és anar fent la pilota grossa i anar tirant el problema endavant.
Però, aquí, perquè si el govern espanyol demanés obligués a les comunitats autònomes a aplicar aquesta mesura, hi hauria moltes acusacions de recentralització, no? O sigui, jo no sé, o sigui, jo estic d'acord que s'han de fer moltes coses a curt,
Claudi, a mitjà i a llarg termini. Claudi, no li diguis obligació, digue-li responsabilitat.
Sí, molt bé, però és que
és
això...
Digue-li responsabilitat de les administracions públiques.
Exacte.
Amb la ciutadania.
Estic d'acord amb tu, l'únic que et dic és que hi ha un repart de competències i hi ha uns debats impressionants cada vegada que el govern espanyol fa un intent de posar-se mínimament en les competències de les comunitats autònomes. Aleshores, l'únic que dic és que cuidado, perquè Espanya és un país estrany, no? Un gos verd, amb un repart de competències estrany també, amb un federalisme asimètric i amb unes certes dificultats per fer segons quines coses que el sentit comú et ve a dir que s'han de fer, però que després en la pràctica doncs res no és fàcil.
Hem de posar punt final. Només una cosa, Mònica, Catalunya ho ha aplicat i des de fa un mes Navarra. Navarra és la segona comunitat autònoma que ho aplica. Vull dir, perquè és que ho hem mirat i...
Rectifiquem.
Són dues, sí, Catalunya i Navarra.
Però només Catalunya i Navarra.
Exacte. Júlia... queden totes les altres, que
Déu-n'hi-do. Queden totes les altres.
Júlia Miralles, Claudi Pérez, Mònica Sabata, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Adéu, bona tarda.
Ho deixem aquí. Falten 5 minuts per arribar a les 4. Una mica de publicitat, el butlletí horari de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals. Com tu ho faries a casa. Perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto. Natural de veritat.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva. Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Què demana el Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina.
Quina bona idea.
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I per als més petits de la casa, el Tatano.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort, les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Una per a tu i una per regalar. El quiosc per només 5,95 euros. A partir del 7 de desembre.
Ei, anem al Pessebre Vivent de Corbera?
Sí, i tant. Hi participen més de 200 actors en un escenari natural de 14.000 metres quadrats.
I podem anar els caps de setmana i els dies festius fins a l'11 de gener.
Em miro el calendari i compro les entrades ara mateix a pessebrecorbera.cat.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusió de les persones amb discapacitat ens fa millors a tots. Grup Social 11. La inclusió és imparable.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada,
En mig, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre a la biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mag Mag Mic, una producció de la Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Viu l'Eurolliga de bàsquet i la segona fase de la Copa amb el Tot Gira. Avui, a partir de les 8, al canal exclusiu digital Panathinaikos Barça de l'Eurolliga i també Barbastre Espanyol i Europa Les Palmes de Copa. Viu un vespre d'esport amb l'equip del Tot Gira, encapçalat per David Clopés, al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya Migdia.